Sempre m'havia considerat una persona normal. Ni alta ni baixa, ni grassa ni prima, ni guapa ni lletja. Però un dia, mentre anava pel carrer, vaig captar ullades desquitllentes, en el millor dels casos, i mirades descarades en el pitjor. A mesura que anava avançant en el meu recorregut, les reaccions eren cada cop més intenses i fins i tot vaig sorprendre un nen mirant-me amb la boca completament oberta i ulls esbatanats. He de reconèixer que no vaig entendre res perquè havia sortit de casa vestida i pentinada, com sempre. Tipa d'aquesta desacostumada atenció, amb la mosca al nas i amb un punt de curiositat, em vaig aturar a mirar el meu reflex en un aparador. Quina sorpresa em vaig emportar en veure'm amb kimono, flotant sobre un núvol amb els cabells en flames, una aerola enlluernadora i una katana tan alta com jo. No sabia que passar l'estiu immersa en el cinema oriental tindria conseqüències.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Quin plaer poder tornar a dir això des dels estudis de Ràdio Sabadell i no des de casa. Quina alegria poder tornar a la normalitat postapocalíptica amb la certesa que els que esteu a l'altra banda, els que ens esteu escoltant, esteu més que preparats per assumir tot el que vingui i més. Avui encetem la cinquena temporada del Quimèric i trobem que el 5 és un número rodó, bonic, que fa il·lusió i que demostra que aquell somni que entre l'Alfons Mallol i una servidora vam dissenyar fa una mica més de 4 anys encara funciona i encara té molt a dir. Aquesta temporada, però, arriba amb molts canvis. L'Alfons no podrà ser amb nosaltres, o si ho fa serà de forma puntual, per raons laborals i també de salut, sí, tot alhora. Però mantenim col·laboradors i esperem seguir incorporant-ne, perquè són els que fan especial aquest projecte. L'altre gran canvi serà logístic. Almenys els primers programes, els col·laboradors no podran passar pels estudis de Ràdio Sabadell per prevenció. Esperem saber-nos adaptar a les noves tecnologies i que aquestes no ens fallin per tal de poder-vos acostar totes les novetats del gènere fantàstic, totes les recomanacions, totes les cròniques d'esdeveniments, que malgrat que seran pocs, segur que seran molt benvinguts i molt interessants. En el primer programa d'aquesta cinquena temporada parlarem, com ja és tradició, dels festivals de l'estiu. Tot i que se n'han fet menys i molt marcats per les noves mesures de seguretat, donaran a parlar. Us farem crònica del Creepshow, de l'Infest, de les Nits Orientals de Vic, tots ells de cinema, i també del Celsius 232 de Vilés, de literatura. Ho farem amb el David Garnacho i la Lídia Sánchez Collado, amb l'Iker Mons a la producció i en Roger Benet a les vies de so. Comencem! I comencem parlant del Creepshow perquè us anirem repassant els festivals per ordre cronològic. Costa molt decidir quin festival és més important que un altre i més quan tenim tant de carinyo i tanta estima i tant d'apreci per totes les persones que hi ha al darrere de tots aquests festivals, sobretot en aquest context que ha estat tan difícil tirar endavant aquestes propostes i que s'han hagut de fer tants sobreesforços. Per tant, comencem amb el primer festival d'aquest estiu, el Creepshow, organitzat des de Badalona, però aquest cop fet completament online. A finals de juny i la primera cap de setmana del juliol van fer la seva 14a edició, van obrir un compte virtual on la gent podia anar veient les diferents sessions de curtmetratges que s'havien programat i també a través del canal de YouTube d'aquest festival es podien anar veient doncs, les diferents presentacions, les diferents propostes que tenia el festival. A alguns ens ha costat una mica bastant trobar el moment per veure els curts escollits. I això que hem tingut temps, perquè fins al 31 de juliol teníem temps de sobre. Considerem que és molt millor anar fins a Badalona, veure la bona gent que organitza el Creepshow, gaudir de l'ambient, poder doncs, passar el dia i viure una mica més que els curts. O sigui, els curts serien com un complement més, però bé, doncs és millor això que res i més tenint en compte el moment actual. En tot cas, tot i ser virtual i tot i aquestes pegues que li podem trobar alguns al que és un festival virtual, el cert és que el certamen ha estat molt fidel a la seva programació habitual. Com sempre, ha comptat amb una vessant literària que ha servit per presentar algunes de les últimes publicacions que han sortit al mercat, com per exemple les de les editorials Armanauta i Orsini Press, així com els contes del desconfinament de males herbes. Ja us en parlarem amb altres quimèrics perquè hi ha molt de contingut. Avui parlarem de moltes coses i no volem que quedi res en el tinter. I de fet, creiem que aquest any que hi haurà tants pocs esdeveniments, també tindrem temps per entrar en altres coses que potser en altres temporades del Quimèric havíem de deixar una mica de banda pel calendari. Aquest any també han canviat el recital de poesia al cementiri, que és un dels actes que més ens agradava a alguns de nosaltres, que més morbo fa, que és més diferent, i l'han canviat per un monòleg de prop de 18 minuts, 18 minuts de monòleg, Déu-n'hi-do, sobre un episodi, podríem considerar, místic de la història de Badalona. Sense entrar en detalls, es diu que els anys que no es cremen figurons a la platja passen desgràcies, i aquest 2020 no se n'han cremat, podríem sospitar, eh? El monòleg acabava així, deixant-nos molt mal rotllo.
Per què, quan no es cremen figurons a mar a Badalona, passen èpoques de desgràcia que acaben amb la destrucció del temple? Per què, cada vegada que es destrueix el temple, hi ha una refundació de la llegenda històrica d'un sant que el més probable és que no existís mai? Per què aquesta cofradia guarda tan gelosament aquest secret al llarg de segles i segles? Què passa mentre tota Badalona mira cara al mar? Què passa a Santa Maria mentre tota Badalona mira a cara al mar? Mentre tots som distrets amb aquest figuron? Què fan aquestes dues persones? Què passen els anys que no es crema el dimoni? Què passa aquest 2020 que no hem cremat el dimoni? El secret és dins la caixa. I el secret d'on és la caixa? De tots nosaltres. Només n'hi ha dos, que el sabem.
Que com us quedeu després d'escoltar això? Déu-n'hi-do el mal rotllo que ens ha donat. Potser ens hauria donat més si ens hagués dit el cementiri. O potser doncs, hauríem de crear ambient a casa quan vam començar a veure aquest monòleg. Alguns, doncs mira, jo ara que l'he escoltat per segon cop i amb aquesta música de fons encara m'ha fet més mal rotllo i després... Més, encara veient com està anant aquest 2020, no? Que el juliol havia anat per una banda i sembla que continua per aquest mal camí. Més enllà de l'àmbit literari, el Crip Show ens va programar 6 sessions de curtmetratges, 47 curts concretament, i tots ells tenen en comú la seva qualitat visual. És un tret distintiu del Crip Show. Sempre quan es trien quins curts es poden veure, doncs ho fan amb molta cura, curtmetratges per sobre de tot d'una qualitat molt gran. I, com sempre, hi havia molta animació, que es noti que el programador, el Toni Benages, és il·lustrador, Toni? I, curiosament, també, doncs, molts no tenien diàleg. Alguns ens costa una mica, quan no hi ha diàleg, perquè ens despistem, però bé, quan una obra té aquesta qualitat visual i audiovisual, doncs és fàcil que pugui explicar-nos el mateix missatge sense un diàleg. Què us sembla si repassem el palmarès del que ha donat de si aquesta 14a edició del Crip Show? El premi primer Serra, el primer premi Serra Circular, ara sí que ho direm bé, és per Malacoc, de Fersnoix Abedi. És un curt d'animació, té estètica estil Tim Burton, perquè ens orientem tots així de cop, perquè és un director que coneixem tots, i explica una història de vampirs. L'Alberto Corredor és un dels membres del jurat.
El diseño de las marionetas es increíble, las texturas, la expresividad, el detalle que hay en ellas, pero tampoco hay que olvidarse de toda la puesta en escena, la música, la cinematografía, la iluminación, está tan cuidada que es increíble pensar que esto no es algo comercial ahí fuera ahora mismo. Yo creo que está muy inspirada en las películas de terror clásicos, sobre todo del Estudio Universal y de la productora Hama, más en los 60-70, pero con un toque bastante, digamos, moderno y enseñando una gran técnica a lo largo de todo el cortometraje. Es una película muy poética que te impactará a muchísimos niveles. Pero sobre todo me voy a quedar con una cosa. Fernús Averi es un director que hay que seguir.
I anem al segon premi del jurat, que és per OI, Original Idea, de Snis Van Herden. Crec que ho he dit bé, però és un nom d'aquells que li falten lletres i que té moltes vocals i moltes consonants. En tot cas, el que és el curt és molt original. L'havíem vist ja en algun altre festival, diria que el Fantos Freak, de l'any anterior. Però no importa, tornar-lo a veure, perquè és un curt que està molt bé, que és molt divertit i l'hem tornat a gaudir com el primer cop. De què va? Doncs d'un home que té una idea brillant que cada cop que l'explica l'oient acaba mort. O sigui, agafa aquella mena de llegenda urbana que explica, doncs mira, la cinta que no pots veure perquè moriràs, o l'acudit que no et poden explicar perquè et mors de riure, doncs en aquest cas és algú que té una idea tan bona que quan te l'explica, doncs mors, t'explota el cap literalment. Corredora explica d'on sorgia la idea d'aquest curt i com s'ha aconseguit que sigui efectiva.
Él decía que estaba ya bastante cansado de mucha gente que cuando averiguaban que él era un director de cine, venían y decían, ah, te voy a contar una idea súper original que tengo, nadie ha tenido esta idea. Y después de que se la contaban, él se quedaba, ¿de verdad? ¿Original? Pues con este pequeño concepto ha conseguido hacer una historia extremadamente original. Muy, muy, muy buena, donde la dirección, la puesta en escena y la cinematografía son de 10 y los actores se salen, sobre todo en la interpretación de, dejarme ver la chuleta, Kate Turton. Desde luego es uno de los cortometrajes favoritos míos de este año y la tenéis que ver, es alucinante.
Per tant, és un curt amb molt d'humor i també amb una mica bastant de gore, una mica bastant de sang, perquè això que he dit de que li explota el cap a la persona que li explica la idea és literal, eh? Vull dir, no és allò que diem així per fer-nos els interessants, no, és que li explota el cap. Doncs bé, no us faré més spoilers, que ja us he explicat massa, i anem a parlar del tercer premi del jurat, que és per Sus la Mousse, d'Olivier Brian. És un curt molt, molt divertit, d'un nen que es queda sol amb la seva mainadera i mentre ella s'enrotlla amb la seva parella, un nòvio, doncs, com sempre, amb pinta de xungo, el nen descobreix que a les profunditats de la banyera hi ha un monstre. És un curt que té de tot, o sigui, té moments de tensió, té moments de riure, té moments de terror, i potser per això doncs, ha agradat tant. Corredor en destaca una escena en concret.
A mí me parece una historia muy divertida con grandes interpretaciones, sobre todo del niño, que es el protagonista del cortometraje, y hay una escena, la escena principal, en el baño, que parece una versión paralela de la película La forma del agua, en la que vemos un monstruo en una escena de amor. Esta es un monstruo en una escena, digamos, de amistad con este niño, pero bastante peculiar. Digamos que hay mucha agua, hay mucha espuma y hay mucha sangre.
També té aquesta estètica així una mica ochentera, no? Una mica aquest look de Stranger Things que ara es porta i per tant doncs, també ens resulta familiar i ens resulta agradable de veure. I d'un festival organitzat a Badalona de forma virtual ens anem físicament cap a Rubí. I un dels festivals amb què ho passem millor durant l'estiu és l'Infest de Rubí. Jo tinc el meu top, no, de festivals de l'estiu i en festivals de riure em quedo amb el Fantos Freak i amb l'Infest. Aquest any el Fantos Freak, recordem que s'havia de fer al setembre i després es va suspendre ja fins l'any que ve, no en sabrem res, però l'Infest sí que es va fer i es va fer amb canvis. Els va poder comprovar el David Garnacho. David, que ja tenim aquí a l'altra banda de l'Skype, benvingut al Quimèric.
Sí, hola, bona nit.
Quants dies sense escoltar-te també, eh?
Sí, ja feia mal gustar, la veritat.
Com ha anat aquesta edició de l'Infest? Perquè hi han hagut molts canvis i el principal és el canvi d'emplaçament.
Sí, 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 la veritat és que, bueno, per sort o per desgràcia de la pandèmia, pues, han hagut de canviar la ubicació perquè el lloc on estaven l'any passat pues, no donava l'espai suficient per mantenir les mesures de seguretat. I jo trobo que el canvi aquest d'ubicació ha estat molt encertat, perquè és un lloc molt més gros, molt més obert, no hi ha tants veïns, amb la qual no s'afecta tant el veïnat, i s'ha pogut respectar totes les mesures de seguretat, de distanciament, de tot, perfectament. I que jo dono un vot positiu al canvi d'ubicació que s'ha fet aquest any.
De fet, el canvi d'ubicació ja s'estava com demanant per part del públic des de les edicions anteriors, perquè el pati del celler, des de la segona edició que va quedar petit, que la gent estava dreta, que hi havia, com deies, no, veïns als balcons mirant els curs o alguns renegant, no, també. I ara doncs, potser aquest pas, no sé si serà definitiu o no, perquè no ho hem parlat amb l'organització, però podria venir per quedar-se, no?
Bueno, ells de fet van dir que sol·licitarien de cara ja l'any que ve de fer el canvi en aquí. està una miqueta més apartat de, que l'altre. L'altre estava just al mig, al centre de Rubí. Aquest està una miqueta apartat, però està a dos passos de l'estació, està molt a prop. De fet, el tren passa per allà al costat. Hi havia en algun moment puntual de la nit que al passar el tren pues no s'arribava a sentir ben bé el que estava passant en pantalla, no? Però eren moments molt puntuals. A part d'això, l'ubicació és esplèndida. A més, l'acústica allà, o sigui, un espai molt obert, és una acústica que està molt bé i es podia sentir tot perfectament.
I l'altre gran canvi és que també a causa de la pandèmia es van fer 3 dies de projeccions en lloc de 2, ja des de divendres, i el divendres era la projecció dels guanyadors, finalistes i guanyadors dels Premis Arkham, que s'havia de fer a l'abril i que al final es va ajuntar amb l'Infest. Què tal ha estat aquest invent d'ajuntar-los? Et va agradar o potser eren molt diferents els curts de l'Arkham dels curts de l'Infest?
Com que Arkham abarca més, de fet no hi ha una temàtica concreta, sinó que qualsevol persona del Vallès pot presentar una producció allà. Sí, potser no era ben bé el que es projecta a l'Infest, però no desentonava massa, la veritat. De fet, el curt guanyador de l'Arkham ho vam projectar al Festival de Sabadell fa un parell d'anys, vull dir que tampoc és una cosa que s'allunyi massa de lo que devia ser l'Infes.
Per tant, era de gènere també, el guanyador?
Sí, de gènere, no era terror, però vull dir, és un gènere que s'enclava dintre del terror perfectament, terror sense ficció.
Tens en ment qui era el guanyador de l'Arkham?
El guanyador de l'Arkham va ser que ho tinc aquí, l'Impacto, del Héctor Romance, que l'Héctor Romance és d'aquí Sabadell, però ja fa uns anys està vivint a Andorra i treballant a Andorra. I no es va, tot i que va saber que se li havia donat el premi, no va poder desplaçar-se ni va poder desplaçar ningú ni perquè pogués recollir el premi. I en el cas que ho hem projectat nosaltres, sí que un dels convidats va ser el coproductor del film, que va dir unes paraules i tot. Però, esclar, que aquest any, tot plegat, no ho han pogut organitzar.
Mm-hmm. Tinc aquí el palmarès. Clar, jo aquest any no he pogut estar a l'Infest. No ho havia explicat a l'audiència, però aquest any l'Infest coincidia amb el Celsius. I per tant, jo mentre estàveu mirant els curts de l'Infest, jo estava a Vilés i per tant va ser impossible. Anem a parlar dels guanyadors. El premi al millor curt va ser per Reboot, de Michael Shanks. Què tal està aquest curt? És un premi un premi merescut? Perquè clar, l'any passat vam tenir tota aquella polèmica de que els guanyadors no van acabar d'agradar al públic.
Sí. No, aquest any tot el contrari. O sigui, és un curtmetratge que està fet amb animació, aquesta animació imatge per imatge, amb uns ninotets, el protagonista és un esquelet que recupera, diguéssim, tot el que és l'animació tipus Ray Harryhausen, que es feia els ninots imatge per imatge. I fa un homenatge brutal a tot això. És un curt molt divertit, molt tendre, i al final es mescla amb unes imatges amb imatges reals, i l'efecte que produeix és molt, molt curiós, molt curiós, la veritat. I jo vaig disfrutar moltíssim aquest curt.
I el públic també. Aquest sí que era merescut, eh?
Sí, aquest any sí. I a més, si no tinc mal entès, si el busqueu per YouTube, el podreu veure. Mm-hmm. Perquè em sembla que el YouTube està penjat.
Ah, doncs mira, l'haurem de buscar perquè ens l'has deixat molt bé.
Sí. Ja et dic jo que val la pena, eh?
Mm-hmm. Llavors anem a altres premis que es van entregar. Hi ha el premi a quasi millor curt, que és a Little Tales de Víctor Català.
Mm-hmm. Sí. Aquest curt ja ha voltat bastants festivals. De fet, l'havíem de projectar també aquí a Sabadell, però per resultes de la pandèmia no ho vam poder projectar. I és un curt en anglès, un curt molt curt, de terror, Rodat aquí a Catalunya, de fet està rodat per aquí a la vora, aquí al Vallès, i està fet de tal manera que, vull dir, no t'esperes res del que passa. Mm-hmm. Però, esclar, en 4 minuts no ho puc explicar gaire més.
Clar, si no, és el típic que faríem spoilers, no?
Exacte. Mm-hmm. Només puc dir que hi ha una nena que va per un bosc i arriba a un lloc i es troba una altra nena jugant amb un balancí.
Ah, l'he vist, ara ja sé quina és. Sí.
Ho van projectar a Molins, bueno, de fet l'han projectat a diversos llocs.
Sí. A mi em sonava el nom, però a vegades els noms, com que si no et recorden molt bé el curt, costa una mica d'associar. Eh? Anem al Premi del Públic, que en aquest cas està pel Tratamiento d'Álvaro Carmona.
Sí.
Tenen raó d'haver votat tots el Tratamiento.
Home, jo ho vaig votar.
Bé.
No, miro, però la veritat és que és un curt molt friqui, molt divertit. Són tres personatges, el 90% del curt, i és molt curiós, molt divertit, i té un giro final que, bueno, la gent l'any passat, quan el van projectar el Phantos Freak, la gent s'aixecava i aplaudia amb el giro final, que aquí no, potser no es va arribar tant, però la gent, la veritat és que es patava de riure amb el curt aquest, i va tenir un èxit arrollador, i realment val la pena, és molt divertit.
Estem parlant que de tres premis, dos són per gent d'aquí, per tant també té el seu mèrit de dir un cop més que s'està fent bon cine aquí a Catalunya i a Espanya.
Sí, la veritat és que, bueno, la selecció d'aquest any hi havia bastant material d'aquí de nacional, i la veritat que el nivell aquest any era molt bo.
Mm-hmm. Fas bon balanç d'aquesta edició?
Perdó?
Fas un bon balanç d'aquesta edició?
Tant, molt bon balanç. Potser ha sigut dels millors festivals de l'Infest, i a més el canvi d'ubicació els hi ha sentat de meravella. I si l'any que ve ho poden celebrar sense totes les històries aquestes de la pandèmia, jo us hi auguro un festivalasso l'any que ve.
Ostres, a veure doncs, si l'any que ve no coincideix amb el Celsius i podem anar, perquè em sap molt de greu haver-me'l perdut. Vull dir, ho dic aquí també a l'audiència, ja ho vaig dir als organitzadors. Sap greu, perquè són festivals que són molt divertits i estan molt ben organitzats i hi ha molt bona tria i bé, cadascú té el seu festival. Doncs mira, jo el Phantos Freaking Fest m'agrada molt la seva tria i la seva combinació.
Sí. No, a més, aquí l'Infest la... cada any tenien un concert després de la sessió, que aquest any no han pogut fer, però per contra han obert les portes més aviat, perquè esclar, tothom pogués anar entrant i bueno, ens agafaven el nom a tots, al lloc on sèiem hi havia un número de noms, DNIs, o sigui que tot perfecte, i va ser una organització perfecta. I mentre ens anaven asseient tothom, doncs, tenien un jockey el primer dia, els altres dies tenien allà la música posada i molt bona tria musical, la veritat.
Doncs bé, fins i tot això.
Això compensava una miqueta el que no es podia fer dels concerts a posteriori.
Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, David Garnacho, per acostar-nos a aquesta crònica de l'Infest. Que vagi molt bé i anirem parlant al llarg d'aquesta temporada, aquesta cinquena temporada del Quimèric.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau. I que vagi bé aquesta temporada tan estranya.
Merci. I de Rubí, d'aquest Infest, anem cap a Vic, on s'ha fet aquest estiu el Festival Nits Orientals, Nits de Cinema Oriental de Vic, tot i els pronòstics que hi havien, que no eren gens bons, perquè teníem una previsió al juliol molt dolenta del tema de la pandèmia, però finalment es va poder tirar endavant, això sí, molt marcat per les mesures de seguretat. La Lídia Sánchez Collado hi va poder ser, en nom del Quimèric, també com a gran fan del gènere que és. Lídia, benvinguda al Quimèric de nou.
Hola, què tal, Karen? Moltes gràcies per convidar-me.
Ara feia temps que no t'escoltàvem la veu, però és un plaer tornar-te a tenir aquí, encara que sigui de forma virtual.
Igualment, moltes gràcies.
Explica'ns com va anar aquest festival de Vic, perquè, clar, el que més destaca era la incertesa, no?, quan arribeu allà, de dir, veure com serà, és el primer festival, pràcticament el primer festival que es fa en plena pandèmia, i hi havia moltes mesures i estava tot molt pensat, no?
Exactament, tu has dit, no? O sigui, sens dubte, és una edició marcada pels efectes de la pandèmia, de la Covid-19, I bé, la professionalitat de l'organització, el seu magnífic director, que van integrar tots els protocols de seguretat, amb la complicitat del públic, hem pogut gaudir d'un festival segur i amb molta qualitat. És a dir, la qualitat no va restar en aquesta edició. Mm. És la 17a edició. Han passat ja quasi 2 mesos, han passat quasi tot l'estiu, però bé, si ens remuntem, bueno, ara mateix, per exemple, no? O sigui que ha acabat el Festival de Venècia, doncs d'aquí a una setmana serà el Festival de Sitges, després de Torremolins, bueno, demà, no?, que comença el Sant Cugat i el Sant Cugat Fantàstic. Sembla que ara mateix, doncs, està una mica més normalitzat, no?, que un vagi a un festival o a un cinema, no? Però clar, el que tu has, quan has introduït, no?, al principi, aquest tema, doncs, partíem concretament del 18 de juliol, que la Generalitat va frenar l'expansió, va suspendre l'activitat dels equipaments culturals a l'àrea metropolitana. I era àrea metropolitana, Vic no està dins l'àrea metropolitana, però el festival començava el 23, és a dir, hi havia 6 dies de total incertesa, es faria o no es faria, era totalment presencial, no hi havia aquesta alternativa online, i finalment es va fer amb molt d'èxit. Us ensenyaré també el llibret del festival que pots veure, no?, el Mariquinec o el Gat de la Sort, no?, fent malabarismes amb els plats xinesos, no?, sense perdre el somriure. Doncs això es refereix al festival, no?
És el que han hagut de fer, no?
Bueno, escoltem el seu director. En quant a les mesures de seguretat, que parla d'això, en quant a la feinada que va tenir el festival.
No, nosaltres el que hem fet és el fet de fer el festival presencial i no un festival en línia. Des del primer moment teníem aquesta idea i si ens ho permetia, doncs, la legislació i les diferents fases del desconfinament, com així ha estat, doncs era aplicar totes les mesures de seguretat, higiene, separació entre persones, això demanar molt sentit cívic a tothom, molt sentit comú, molt respecte, i tot això s'ha aconseguit, no? Portem mesos, i amb la Lídia Gilabert, la coordinadora del festival, portem ja mesos, no setmanes sinó mesos, mirant tota la reglamentació, amb els juristes del Catalunya Film Festival, fent un seguiment de tot el que hauríem de fer i aplicar al festival per totes les mesures, doncs, per fer un festival d'una manera correcta i evitant qualsevol possibilitat de generació de contagi o qualsevol, doncs, això, entrebanc per les persones que evidentment, la seva salut és el primer de tot, no?
Mesos de feina que es van notar, no?, després, quan vau arribar allà.
Exacte. Sí, com ell diu, mesos de feina, és a dir que, bueno, no és una cosa improvisada, és una cosa que bueno, han hagut de treballar molt en això. I ara, seguirà també el Quim, escoltarem el Quim, que parla sobre la confiança en el públic en l'èxit d'aquesta integració de les mesures.
Però bé, l'aplicació ha estat bàsicament que l'equip ho tingués claríssim, s'ha fet molta pedagogia, s'han fet classes gairebé d'instruccions, s'ha imprès, s'ha enviat, tothom s'ha llegit tot el decàleg del procés de desinfecció, de sanejament, de seguretat, i a part de l'equip s'ho ha aplicat col·laboradors, institucions i sobretot públic. I el públic aquí sí que ha estat clau, i jo volia destacar-ho, perquè si el públic no hagués acceptat i alhora entès i aplicat aquestes mesures, hauria estat impossible fer un festival segur, i el públic ha estat modèlic. Jo crec que els festivals que vulguin fer-nos servir de referent en aquest sentit, crec que han de potenciar molt la relació i la confiança, o sigui, confiar i no confinar amb el públic.
S'ha confiat en el públic, això sí, eh?
Exacte, sí, és una cosa que es va notar, a més. I no solament això, l'organització, bueno, d'aquests dies, sinó prèviament la programació de les pel·lícules, el tancament de la programació. Com es tanca una programació sense poder anar a un lloc on tanques al voltant del 80% de les teves pel·lícules, no? Ens explicarà el Domingo López, el seu programador, i també el Quim Porcelles, que a més el director també és programador, com ho van fer.
I a part, aquest any les distribuïdores, tot i que podia semblar que no ens deixarien títols per aquesta tristesa que hi ha, el fet de no estrenar en sales d'exhibició les pel·lícules, doncs al contrari, han volgut visualitzar, que es visualitzessin molt els seus productes, les seves produccions, perquè així doncs el públic tingui ganes de tornar al cinema, com s'ha demostrat, i pugui veure les futures propostes que ens esperen en quant als diferents països asiàtics.
El no haver ido al Filmar implicava una dificultat extra, ¿no? De comunicarnos por WhatsApp, por teléfono o por email. La verdad es que fue muy complicado al principio porque la mayoría de las productoras estaban cerradas, los estrenos se habían retrasado, pero bueno, con un poco de maña y tiempo al final conseguimos ir cerrando la programación, gracias a que teníamos bastantes contactos con distribuidoras, con directores directamente, sin pasar por agentes y tal. Y poco a poco fuimos cerrando la programación.
Almenys quan es posa voluntat, no, sempre s'acaba trobant la manera de poder programar i de poder oferir un bon festival, no, Lídia?
Exactament, sí. Això és qüestió de molt treball, no? I d'un bon fer, no? De tot un equip. Llavors, bueno, si vols, parlo de a qui li van donar el Premi Honorífic d'enguany. Li van donar a Asami, la gran actriu de culte, no? Japonesa d'acció. Es va acomiadar després de més de 150 pel·lis a la seva filmografia i bé, doncs ho va fer, va presentar el seu últim film i darrer, Tugunska Butterfly.
Darrer,
s'acomiada de la indústria i bueno, doncs vaig veure aquesta pel·li que està molt bé, és molt entretinguda, és un drama d'acció, és un thriller que combina arts marcials amb un drama social. Explica la història d'una ex-soldat, una ex-presidiària, que ajuda una nena, la mare de la qual doncs, es desentén, no? És alcohòlica, i bé, doncs és una pel·li que parla de la complexitat de la reinserció social, de l'acos laboral, de les segones oportunitats, de mares ausents, va ser molt entretinguda i bueno, està molt bé. Si vols, comencem a... Bueno, passo a parlar de la secció oficial a concurs de totes les pel·lis que he agrupat una mica per nacionalitats, per produccions. I bé, doncs comencem, per exemple, per Hong Kong. Per Hong Kong hi havia dos pel·lícules que anaven a concurs, I'm Living It i Enter the Fat Dragon. És la pel·li amb la que es va iniciar, és a dir, és la sessió inaugural del festival i bueno, va ser protagonitzat per el gran Donnie Yen, de la saga Hitman, Flashpoint, Duelo de Dragones. Utilitza aquest títol del clàssic de Sammo Hung del 1978, solament utilitza el títol i alguns elements de la pel·lícula original i bé, doncs és una pel·lícula molt entretinguda, d'humor, o sigui, combina humor amb grans moments marcials, és molt divertida i tracta d'un policia que és relegat a la seva feina, a més la seva xicota el deixa i tot això fa que s'engreixi, fins que li assignen fer el trasllat d'un criminal al Japó. És bastant entretinguda i bueno, us la recomano molt. Seguim després de Hong Kong a Xina, que bueno, va ser una de les meves pel·lícules preferides, no? per nacionalitat. The Legend of Hei, Wild Wild Bunch, San Fen Town, Mulan, Fist of Legend, Sheep Without a Shepherd, la gran guanyadora d'enguany, i The Enchanting Phantom. The Sheep Without a Shepherd, la guanyadora, si vols, la comentem després, al palmarès. Comentem, per exemple, Mulan, que segur que estaves esperant.
Sí, perquè se n'ha sentit a parlar moltíssim.
Molt bé. L'estem... bueno, Mulan és una de les múltiples versions que existeixen. No sé quantes n'hi ha des de la primera, ni idea, o sigui, no ho sé, no les he comptada, però unes quantes. Jo he vist unes quatre aproximadament, no he vist la de Disney. Aquesta no és la de Disney. És
alguns només hem vist la de Disney. Alguns només hem vist la de Disney, però bé, diu molt poc de nosaltres, però...
Doncs potser seria, bueno, sense veure la de Disney, una mica diferent, doncs, segur que explica la mateixa història, no? Però bueno, aquesta potser era una, no sé, donava la impressió que era una mica més realista, bueno, era de baix pressupost, segur, bueno, no té res a veure amb aquesta superproducció de Disney, Parla d'una jove experta en arts marcials que, disfressada d'home, no? S'allista a l'exèrcit per defensar el seu regne, no? Durant la dinastia de Wei. I bé, doncs és una pel·li doncs, entretinguda, però de baix pressupost. Una altra pel·li que volia comentar és The Enchanting Phantom. The Enchanting Phantom és un remake d'una història xinesa de fantasmes de 1987. És xinesa, amb coproducció hongkonesa, on combina romans, fantasia, wuxia, acció... fantàstica, és a dir, que bueno, si la podeu veure, encara que sigui aquest remake, no? Primer heu de veure, si no l'heu vist, l'original, no? Que és boníssima, és una pel·li oculta. Tracta en aquest remake d'un estudiant, o un erudit, ara no recordo, s'enamora d'una noia, fantasma, intentarà alliberar-la de la seva maledicció, no? La servitud eterna cap a un poderós dimoni. La següent nacionalitat, Japó, venia amb uns quants títols, Yatsurugi No, Promare, Togunsta Butterfly, Hydra, Reishi Samurai Musashi. Comentem, per exemple, Yatsurugi No, que em sembla que a tu t'agradaria.
És la que estem escoltant de fons ara mateix.
Sí, exacte. Aquesta mateixa. És un live action, és un tokusatsu, un live action que, bueno, doncs que barreja aquests efectes especials de baix pressupost amb monstres, un tipus Power Rangers, no? I ja portava la novena part, no? La novena edició. I, bueno, és entreguda, és una fricada, està molt bé. En aquest cas, doncs, unes joguines es rebel·len contra els humans i el Yatsuguri pretén aturar aquest atac. Divertida. Una altra que volia recomanar i comentar és Promare. És un anime d'acció amb una excel·lent animació. És un ús dels colors i de formes geomètriques abstractes que és visualment impactant. Molt recomanable, la veritat és que em va agradar força, precisament per això, per els efectes visuals. No? Què més? Ara podem passar, per exemple, per l'Índia. Mm-hmm. L'Índia, una altra nacionalitat que em va encantar, juntament amb Xina, solament portaven dos títols, Sanchirilla i Action. Estem escoltant la banda sonora de Sanchirilla. Sanchirilla, bueno, ara parlaré d'ella, però, bueno, va ser una pel·li que no es va endur cap premi i, bueno, tot s'ho va endur Ship Without a Shepherd, que va ser la gran guanyadora. Aquesta no va tenir cap menció i, bueno, a mi em va fascinar, em va agradar moltíssim. És un drama ambientat en el desert de Chambal, Índia, a mitjans dels anys 70. L'estil és un western crepuscular. On hi ha una denúncia al sistema de castes indi, l'abús sistemàtic de dones. Tracta d'un grup de rebels que escapen de la policia i es troben una dona i una nena greument ferida. Hi ha una persecució on la banda qüestionarà els seus propòsits ideals, no? O sigui, la tècnica que aquesta pel·li és impecable. O sigui, carregar detalls, escenes de persecució, textos de gran qualitat, em va agradar força. Mm-hmm. I un altre action, que la vam veure a la Bassa de los Hermanos, a l'aire lliure, va ser la gran pel·li d'allà. I bé, és una pel·li d'acció masala, que s'assembla una mica a Bollywood, però més excessiu. I bé, doncs...
És la més oriental de totes, no?
Digue'm, Karen.
És la més oriental de totes, no? Quasi, de l'estil...
Bueno, és la més, sí, la més índia, no? La que popularment doncs, s'assembla una mica més a Bollywood i aquest tipus de cinema, barreja de drama, romans, acció, humor, números musicals. Va ser molt disfrutable, em va agradar molt i, bueno, l'haig disfrutat molt, sí. Després, altres pel·lis, tailandesa, per exemple, van portar dos títols, Sisters, que era de terror, Flying Zone, que la comentaré en el palmarès. Taiwan, per exemple, Because of You, un drama, bueno, un drama no, un dramón, i Corea del Sud portaven un títol de Closet de terror també. Mm-hmm. I acabava el festival amb Ip Man 4, la sessió de clausura, la quarta entrega i darrera de la saga d'aquesta saga mítica d'arts marcials, no? Es va poder veure en primícia en tots els l'estat i el Gran Donnie Yen, que va començar amb la peli, bueno, la primera peli del festival i va tancar el festival amb aquesta pel·lícula, posant-se en la pell del mestre dels marcials Wing Chun. Excel·lents coreografies, arts marcials i bueno, una bona pel·li per tancar el NITS d'enguany.
I tenir un bon regust, no?, al final del festival.
Sí, sí, per suposat. És a dir, no sé, jo crec que la qualitat de les pel·lícules seleccionades va ser igual que altres anys, solament que en comptes de 6 dies va ser 4 dies, però bueno, molt bé. Llavors, si vols, comentem el palmarès. La gran guanyadora va ser Sheep Without a Shepherd. Es va endur el premi del jurat, de la crítica, del públic, s'ho va fer tot, i una menció especial, Flying Song, no? Aquesta pel·li, la de Sheep Without a Shepherd, és un thriller criminal que, bé, és, la història es centra en la investigació de la policia per resoldre un crim, no? El protagonisme serà la coartada que crea la família per escapar d'aquesta acusació. És una producció xinesa ambientada a Tailàndia i funciona perfectament degut al seu intens ritme, o sigui, la trama carregada de sorpreses, girs argumentals. O sigui, molt bé, o sigui, gran guanyadora amb raó. D'acord? I després la menció especial era Friendson, no? Que coneixem com a Friendson, doncs tots ho sabem, no? Que és un pagafantes. És una comèdia, és una comèdia molt divertida, la veritat, i bueno, era una producció tailandesa, i bé, comèdia romàntica, divertida, gags bastant hilarants, a més, visualment, doncs, molt disfrutable, perquè hi havia localitzacions a la pel·li per molts països asiàtics. I bueno, molt bé. La veritat és que tant la gran guanyadora com la mencionada, doncs, perfecte.
I com de fet, pel que has dit, Lídia, sí. Potser ara diré una gran obvietat per la gent que aneu cada any a les nits de Vic, però el que demostra un any més és que hi ha una selecció molt variada que va molt més enllà del gènere fantàstic o del terror, sinó que toca pràcticament tots els gèneres de tots els països i que demostra que cada país fa una mica coses molt diferents.
Sí, exacte. És a dir, no està, o sigui, la seva programació no està seleccionada per un gènere fantàstic pròpiament, no? Sinó que toca tot tipus de gènere, com tu has dit, i combina les pel·lis comercials amb les pel·lis d'autor, no? I tot tipus de producció, producció amb més pressupost i producció amb menys pressupost. És a dir, és molt variat i la veritat és que pot agradar a tothom quasi bé, no? És a dir, està molt ben combinat, la veritat. Mm-hmm.
Quina conclusió en treus d'aquesta 17a edició?
Mm-hmm. Bé, doncs, bueno, la veritat és que, bueno, analitzant una mica les dades, no, que tinc, tot i la reducció de l'aforament, un tant per cent bastant baix, l'assistència al cinema lliuretà, no, el cinema que era tancat, per exemple, va pujar respecte a anys anteriors, no? Un total de 3.300 espectadors. Els abonaments, que té una dreta a entre totes les pel·lis, es van vendre més del doble respecte al 2019. Les tres nits a la bassa van ser, bueno, es van celebrar sopars, es van esgotar les localitats de 400 espectadors cada nit i bueno, no solament les pel·lícules a l'aire lliure, sinó també, bueno, com he dit, els sopars, els habituals exhibicions dels marcials. Bé, tot això... Bueno, doncs una mica parlant del que deia al principi, no? Que ha sigut una edició marcada pels efectes de la pandèmia, però bueno, el festival es va fer i es va fer amb molt d'èxit, no solament per la integració d'aquests protocols de seguretat que van ser molt vistosos, però molt integrats també, tothom ho va acceptar i bueno, vam gaudir un festival amb molta qualitat i bueno, jo m'ho vaig posar molt bé, la veritat.
I l'edició que ve, ja s'està treballant en ella, ja estan preparant-la?
Bé, ja hi ha dates, serà del 20 al 25 de juliol, és a dir, 6 dies, com, no com aquest any, com anys anteriors, és a dir, que es mouen en l'escenari que és igual si hi ha pandèmia o si no hi ha pandèmia, fent, és a dir, ells faran una edició presencial per l'any que ve, amb l'escenari que sigui, és a dir, com ja tenen l'experiència aquest any, ja, doncs, a partir d'aquí, el que surti, saps? És a dir, que, sí, sí, és a dir, amb aquest plantejament de festival per l'any que ve.
De fet, t'ho van comentar, no?, els seus responsables.
Perdona, no t'he escoltat bé aquesta...
Dic, de fet, t'ho van comentar, no?, els seus responsables, que ja estan treballant amb això.
Sí, exactament, sí, sí, sí. Ja van donar això, dates fixes, no?, i van comentar que, bé, que no contemplaven... contemplaven tots els escenaris i farien l'edició presencial com aquest any. I bueno, doncs jo que m'alegro que torni a ser 6 dies, no?, 6 dies per disfrutar del festival com anys anteriors i bé. Molt contenta d'aquest any i molt contenta que hi hagin dates ja fixes per l'any que ve, és a dir, que no hi hagi una incertesa. Bueno, aquest any doncs, han sigut 4 dies i l'any que ve vés a saber. No, no. Ells és un festival molt sòlid, professional i bueno, doncs estic molt contenta que sigui així.
Doncs moltes gràcies, Lídia Sánchez Collado, per acostar-nos a aquesta crònica de les nits de Vic i que se puguin gaudir moltes edicions més. Que vagi molt bé. I no tots els festivals de l'estiu han estat de cinema. També hi ha hagut espai per la literatura i concretament per un festival que té el públic més que guanyat. Qualsevol persona que hagi trepitjat el Celsius 232 de Vilés i torna, repeteix i fa el que sigui per poder-hi anar. I de fet va ser un festival que ens va donar una alegria enorme dient que es mantenia, tenint en compte que bona part del festival es basa en convidats de fora de l'Estat, de fora de la Unió Europea. En aquest cas doncs, s'ha hagut de limitar bastant el que és els convidats internacionals. No han pogut venir nord-americans com Orson Scott Card, que era un dels noms que estava programat i que, de fet, si recordeu, va haver molta polèmica sobre la conveniència o no de convidar Orson Scott Card per tot el tema de la seva ideologia i de la seva lluita doncs, homòfoba. Però bé, tot i aquestes inconvenients doncs es va poder fer a la segona setmana de juliol i bé, va ser una edició molt diferent perquè doncs bé, fins al maig no es va poder confirmar si es feia o no, estàvem en plena fase de desescalada, al final s'ha pogut fer i han hagut de canviar moltes coses. D'una banda hi ha hagut molts menys assistents. M'atreviria a dir, sense temor a equivocar-me gaire, que hi hem anat només els friquis catalans. O sigui, pràcticament tot Barcelona estàvem allà a Vilés. Vam dinar, vam esmorzar, vam sopar pràcticament tots els dies tots junts. Tots els friquípols, tots els escriptors, tots els editors, tots els amants del gènere estàvem allà. I no hi han pogut anar, com dèiem, autors internacionals, però tot i això, doncs, la cartellera, els noms claus, doncs, seguien sent bastant atractius. També hi ha hagut moltes mesures de seguretat, anem a entrar en detalls, doncs, limitació d'aforament, gel hidroalcohòlic, mascareta, això seria, doncs, el resum, però si entrem en detalls, el Celsius s'hi accedeix per un espai exterior, on hi ha doncs, unes casetes de venedors de llibres i tal. Doncs allà estava tot acordonat i només podies entrar per un lloc en concret on ja et posaven gel hidroalcohòlic a l'entrar. Després hi ha una carpa on hi ha també parades de llibres on també havies de posar-te gel hidroalcohòlic i a l'altra part de la carpa hi ha un espai per fer conferències, per fer xerrades, que també et posaven gel hidroalcohòlic, que et feien doncs, agafar, fer un QR amb les teves dades personals i a quina hora havies estat allà, quina xerrada, per si hi havia algun cas positiu de coronavirus. I després hi ha l'auditori gran, que també doncs, aquestes mesures de seguretat encara multiplicades. De fet, el tema de l'aforament era molt, molt, molt vistós, era molt exagerat. Per exemple, l'auditori gran té una capacitat de 800, una mica més de 800 places i va quedar limitat a menys de 200. Imagineu-vos un auditori molt gran en què pràcticament es veu buit perquè hi havia una filera inhabilitada i la següent era persona sí, persona no, no? Seient sí, seient no. Des de dalt de l'escenari doncs, la imatge postapocalíptica doncs, la teníem perquè més com que les fileres estaven tancades amb aquells fils així com policials, no? Amb groc i vermell de qui no es passa, doncs encara doncs era més cridaner. L'aforament també de l'altra sala petita de baix, que és de 124-125 persones, va quedar una trentena, i la carpa tres quarts del mateix, una vintena de persones amb molta separació i tal. Clar, tot això preocupava molta gent. Hi ha hagut gent que va decidir no anar al festival precisament perquè veien a venir que amb aquestes limitacions tindrien problemes per poder accedir a les xerrades que ells volguessin. De fet, jo he vist aquell auditori ple a vessar amb gent als passadissos en edicions anteriors, i aquest any no s'ha donat aquesta escena. Per què? Doncs pel que dèiem, que molta gent ha decidit no anar-hi, i això doncs s'ha notat. Potser es veia com més desangelat el festival, però com que el contingut ha estat de molta qualitat i l'ambient, al final, la gent que hi anem, doncs hi anem perquè ens volem trobar amb gent com nosaltres, doncs ens ho vam passar igualment bé. De fet, una conversa, no, amb un dels friquípols d'aquí de Barcelona, els alumnes del Ricard Ruiz Garzón a l'Ateneu Barcelonès, si ens esteu escoltant, salutacions, deia, és que mai havia pogut parlar tres dies seguits només del que m'agrada a mi, perquè la gent no és tan friqui. Doncs aquesta és com la sensació i la missió que té el Celsius i ho va aconseguir. Un dels moments que és més destacat del festival, o que potser és més emotiu, és quan s'entreguen els diferents premis, no, que es donen. I en aquest acte, precisament, el Diego García, un dels tres directors, va admetre que el més fàcil d'organitzar el festival és la predisposició dels autors, malgrat que el tancament de les fronteres va impedir a molts venir.
Todo lo que hemos tenido que hacer para lograr que ir pidiendo autores, ir llamando autores, y la verdad es que acabo de mentiros. No hemos hecho nada de todo eso. La inmensa suerte que tenemos, el gran mérito que tienen nuestros invitados, es que en muchos casos, en la inmensa mayoría de los casos, ha sido simplemente llamar y nos dicen, voy. Gente que no nos conocía de nada, gente que al final no ha podido acudir y que se ha dejado la piel por lograr llegar a España. Hemos estado hablando con el consulado americano en Houston para tratar de conseguir un permiso especial para
algunos
Claudia
autores.
Gay. Para que viniera, por ejemplo, y al final estuvimos a esto de lograrlo, pero se nos quedó ahí.
Sí, gente,
y ella estaba entregadísima a la causa. Todos los autores, todos los invitados que nos habéis apoyado, que estáis aquí, todos los que no han podido venir, todos los que sienten el Celsius como algo propio, todos los que nos dan el contenido, que al final es lo que nos atrae a todos para acudir, todos ellos se merecen el fuerte aplauso que les vamos a dar.
Els altres dos directors, la Cristina Macía i el Jorge Iván Argiz, destacaven que el públic ha estat a l'alçada de les circumstàncies, malgrat que ells tenien unes expectatives molt més baixes.
No estamos en un año normal, la gente no tiene un duro, la gente, algunos no habéis cobrado ni los ERTEs todavía, la gente se ha quedado sin trabajo, la gente no ha venido porque tiene miedo, la gente no ha venido porque tiene precaución. Entonces, yo esperaba una participación mucho más baja. Para mí, que estemos en que haya literalmente 100 personas en el Club Celsius, es la hostia.
Sí, porque o sea, además teníamos claro que teníamos que mantener todas las condiciones sanitarias, todas las precauciones que nos mandaran y alguna más que implementáramos nosotros para estar más seguros, pero teníamos clarísimo que esto tiene que ser compatible con mirar hacia adelante con optimismo, con que la vida se abra paso, con que la cultura es vida y por tanto la cultura se tiene que abrir paso.
Un dels moments claus, com dèiem, i més formals del festival és aquesta entrega dels Premis Kelvin, i aquest any, per la situació precisament, pocs premiats van poder anar físicament a recollir-lo, molts no hi van poder assistir. Però entre aquests hi havia l'Èlia Barceló, per l'Efecto Frankenstein, que es va mostrar molt contenta de poder anar al festival cada any.
Estoy súper feliz de que exista el Celsius, de que también este año haya existido el Celsius a pesar de todo, y que esto es para siempre, chicos. Entonces soy enormemente feliz de pertenecer a esto y quiero pertenecer a esto hasta el día en que digáis ¡ay, la pobre, se ha muerto, este año no ha podido venir!
I deien que fins i tot així encara hi podria anar, que això no és inconvenient. També es van entregar els anomenats premis del director, que són els premis de, podríem resumir, de perquè a mi em dona la gana i no cal una excusa per donar un premi, i el que a mi em cau bé li dono el premi. D'aquests premis del director, el premi del Diego García va ser entregat a Luis Antonio, que ha escrit la història secreta de la música i ens va oferir també doncs, una conferència molt interessant sobre el misticisme barrejat amb la música i tot plegat. Ell va explicar això.
Gracias a vosotros, la ilusión sigue. Sigue, está, y gracias a vosotros, pues Pues los que... Yo vine la primera edición con George R.R.R.R.R. Martin, porque cada año le ponía una R más. Y es una maravilla que vosotros podáis hacer la magia de mantener este festival vivo con la calidad, con la ilusión. Enhorabuena a todos los que habéis colaborado en este proyecto y los años que os quedan. Muchísimas gracias.
Emotives declaracions també de Luis Antonio Muñoz Martínez i també pel que fa al premi del director del Jorge Iván Argiz el va entregar l'Alba Quintas per l'obra de teatre Celia en la Revolución, que és una adaptació precisament d'una novel·la i ella explicava que aquesta obra l'ha marcat molt.
Muchas mil gracias, sobre todo a vosotros tres, por haber sacado esto adelante pese a todo y con todo. Ha sido el mejor momento del año en lo que va de temporada. Creo que muchos escritores lo tenemos aquí muy, muy presente. Queríamos que acabara todo esto solo para venir a Celsius. Esa es la verdad. Y daba igual lo que estuviéramos pasando porque teníamos esta pequeña luz aquí al final del camino.
Nada más lejos de mi intención que quitar nada de mérito a las palabras de Alba, que me encantan y me conmueven, pero ser el mejor momento del año cuando te has tirado 4 meses confinado, pues...
El listón estaba bajo, nena, sí. El listón estaba bajo.
Tenen raó que el llistó estava baix, però també tenen raó que molts ens va alegrar molt, molt poder anar al Celsius i, de fet, jo també puc dir que va ser un dels millors moments del que portàvem d'any en aquelles alçades d'any i va ser genial. I, per últim, en l'últim premi del director, de Cristina Macía, el volia entregar a Ian McDonald com a amic del festival, perquè ella explicava que no cal que estigui convidat, que ell hi va quan vol. O sigui, encara que no el convidin, ell hi va com un espectador més i també és com una mica el seu escriptor fetitxe, podríem dir. És una pena que no el pugui recollir perquè hem de dir que el que és la figura que s'entregava als guanyadors era molt mona, vull dir que era així un estil Lovecraft i a més li van posar una mascareta davant així enganxada perquè recordessis que era el fatídic 2020 i va estar molt bé. La cerimònia va acabar com sempre capturant l'esperit del Celsius per guardar-lo per l'any que ve, o sigui, agafen una ampolla de vidre d'aquestes típiques que podia tenir la meva àvia guardada de quan es va casar, li treuen el tap i guarden l'esperit del Celsius. Tenien les seves reserves de guardar l'esperit d'aquest any així tan peculiar i tan marcat per totes aquestes baixes, però tots sabem que el 2020 no ha estat el millor any, però van dir que també val la pena saber que l'any que ve hi haurà una altra ampolla per obrir i un altre esperit més alegre per guardar. En tot cas, abans d'acabar aquesta crònica del Celsius, jo volia donar les gràcies als organitzadors perquè tant aquesta edició com l'anterior, que va ser quan ens vam estrenar anant-lo a cobrir, ens han tractat com uns més, com si fossin part de l'organització, com si fossin membres de la família del Celsius. Ens han acollit estupendament bé. Aquest any, a més, hi havia un tècnic de so allà amb nosaltres a totes les sessions, el Xus, que ha fet possible que es pugui sentir perfectament totes les xerrades. Al llarg d'aquesta cinquena temporada del Quimèric tindrem molt contingut que sortirà precisament del Celsius. Prepararem monogràfics, sentireu entrevistes, sentireu recomanacions del Quimèric d'autors que hem pogut conèixer, que sentireu talls de veu. Per tant, tot això està possible gràcies a l'organització i gràcies al Xus, aquest tècnic de so, que ens va alegrar molt tota l'estada al Celsius. Per tant, aquest seria una mica el resum tant del Celsius com d'aquest estiu. Teníem expectatives molt baixes del que seria l'estiu del Fantàstic. Finalment, no ha estat un estiu normal ni molt menys, però sí que ha estat un estiu que ha valgut la pena cobrir, que ha valgut la pena doncs, gaudir i és més del que podíem dir fa mig any. Per tant, estem contents i estem contents de començar aquesta cinquena temporada parlant de tot això perquè creiem que pot sentar un precedent de què vindrà, no? Tenim, com deia la Lídia, en els pròxims mesos alguns festivals al calendari, no? Tenim ara el Sant Cugat Fantàstic, que cobrirem, com no, aquí al Quimèric, tenim el Cardó Terror, tenim Molins, tenim Sitges, per tant, tot això doncs, està ara mateix al calendari i esperem que es pugui fer. aquí el primer Quimèric de la cinquena temporada, un programa que hem dedicat a fer balanç d'aquests festivals de l'estiu. Hem parlat de molt cinema, però també de literatura, i la setmana que ve giren les tornes, perquè parlarem sobretot de literatura amb aquests finalistes dels Premis Alba, el guanyador dels Premis Minotauro, i també entrevistarem l'autor Toni Mata, de Nascuts per ser breus, també guanyador del Premi Joaquim Ruyra. També hi haurà cine, concretament farem crònica del Fango Fest, aquest festival que es va fer en posta la setmana passada, que nosaltres hi vam poder ser i que també vam estar molt ben acollits. No us perdeu el Quimèric de la setmana que ve, que vagi molt bé. Adéu-siau!